La Llanterna Màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 111 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta tercera temporada. El que ens resta d'hora per fer el que més ens agrada, parlar de cinema i escoltar algunes de les seves bandes sonores. A tothom a qui li agrada el cinema de Tarantino sap que en totes les seves pel·lícules compta amb una jukebox clàssica i potent de la que acabes aficionant-te, perquè la música està escollida a la perfecció. El cineasta nord-americà és conegut per ser un rescatador de música del passat, temes que fins que no van sortir a les seves produccions no eren del tot coneguts, però que arran d'aparèixer les seves bandes sonores es van convertir en autèntics èxits. Avui farem repàs d'algunes d'aquestes cançons. Però abans d'endinsar-nos en el tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi són tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
La majoria de guionistes i directors escriuen o planegen una escena i després decideixen la música que acompanyarà la història. En el cas de Quentin Tarantino, el procés funciona al revés. Tarantino reconeix que la seva mania de col·leccionar discos és gairebé més gran que la seva obsessió pel cinema. A casa seva, el director té tota una habitació dedicada a la seva col·lecció de vinils. Quan comença a concebre una nova pel·lícula, Tarantino entra a la seva discoteca i busca la música apropiada pel que té en ment. Quan ha trobat un parell de temes que el satisfan, considera que està un pas més a prop d'acabar la pel·lícula. Com a bon col·leccionista, el cineasta és un obsés de l'ordre. Té grans seccions dedicades a cada tipus de música, bandes sonores, música dels 60, etc. I després les divideix per artista i gènere. El director de Knoxville sap perfectament com potenciar el missatge o l'esperit de les seves pel·lícules mitjançant les cançons que acompanyen les escenes. I a Kill Bill, tant en la seva primera part com en la segona, el director va saber com utilitzar-les. El millor és que és una banda sonora que es pot gaudir tot i no haver vist la pel·lícula, tot i que sempre és millor haver-ho fet, ja que d'aquesta forma associem les cançons a diverses escenes claus de la producció. Des de Twisted Nerve, el mític xiulet que tantes vegades va ser versionat posteriorment, fins al Bang Bang de Nancy Sinatra, passant per temes musicals de grans compositors com Ennio Morricone o Luis Bacalov. A la banda sonora de la segona part de Kill Bill també trobem alguna cançó japonesa, mexicana i fins i tot un tema flamenc interpretat per la parella Lola i Manuel, una barreja que possiblement, extreta fora del context, pugui semblar estranya, però que la pel·lícula funciona a la perfecció. A l'escena final de Malditos Bastardos, el tinent Aldo Rain, interpretat per Brad Pitt, deia que aquesta podria ser la seva obra mestra, cosa que de ben segur va pensar Tarantino a l'acabar el seu sisè llargmetratge. Com ens té acostumats el director, malgrat la seva llarga durada, gairebé 2 hores i mitja, l'interès apenes decau en cap moment, el que demostra la gran facilitat amb la que el cineasta és capaç d'enganxar el públic, fet a l'abast de molt pocs. I com també sol succeir en les seves produccions, la banda sonora és un altre dels seus punts forts. Un cop més, Tarantino va sorprendre amb la seva selecció musical al triar un munt de temes estrets de diversos western per acompanyar la narració d'una història ambientada en la Segona Guerra Mundial. Entre tots els temes, destaquem, com no podia ser d'altra forma si parlem de música western, els 7 temes d'Ennio Morricone. Això sí, cap d'ells compost especialment per aquesta pel·lícula.
Dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda.
Tot i que sembla estrany utilitzar música western per un relat dels anys 40, encara és més xocant escoltar David Bowie en un context com aquest. I no obstant això, l'escena on sona Cat People, tema interpretat pel genial Bowie, és un joiós malbaratament d'estil. La combinació de la venjativa lletra de Bowie amb la meticulosa preparació de Shoshana per portar a tema la seva pròpia vendetta, és inoblidable.
It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. speechless heart that can never mend, his tears can never dry. The judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through.
Django Desencadenado és una espècie de paròdia homenatge a l'espagueti western. És per això que a la seva banda sonora no falten temes del genial Ennio Morricone. Quatre temes del compositor, però només un que no havíem escoltat anteriorment a cap altra pel·lícula, Ancora qui, amb la preciosa veu d'Elisa Toffoli. També apareixen diverses composicions de l'argentí Luis Bacalov, començant pel tema utilitzat als títols de crèdit, que és el mateix que apareixia a Django. Val a dir que, tot i que la pel·lícula porti el nom de Django en el seu títol, poc o res té a veure amb el clàssic de Sergio Corbucci de 1966, més enllà de pertànyer al mateix gènere. No és un remake i, com el mateix director va aclarir, el nom de Django s'ha utilitzat en infinitat d'ocasions en espagueti westerns que tractaven d'aprofitar-se de la tirada comercial del film de Corbucci. En el cas de Tarantino, va ser un exercici de nostàlgia.
Django! Django, have you always been alone? Django! Django!
Django!
Tres anys després de que els jueus ajustessin comptes amb els nazis, a Malditos Bastardos, Tarantino proposa a Django Desencadenado una venjança contra l'esclavitud i el racisme dels Estats Units de 1858, dos anys abans de que esclatés la Guerra Civil. La producció era, a més, el primer i esperat western del director. Degut a la influència del gènere en les seves anteriors pel·lícules, només era qüestió de temps que el realitzador nord-americà decidís aportar la seva visió del western. Ser un acèrrim fan del gènere no és condició sine qua non per gaudir de les quasi 3 hores de pel·lícula. Escrita i dirigida per Quentin Tarantino i protagonitzada per Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio i Christoph Waltz, Django Desencadenado va obtenir 5 nominacions als Oscar com millor pel·lícula, actor de repartiment, guió original, direcció de fotografia i edició de so, obtenint 2 premis, Oscar al millor actor de repartiment per Christoph Waltz i guió original.
¿Sabes qué es un cazarrecompensas?
Mata a gente. ¿Y le dan una recompensa?
Cuanto más malo es, mayor recompensa. Busco a los hermanos Britten. Sin embargo, no sé qué aspecto tienen. Pero tú sí.
Cogieron a mi mujer. La vendieron. Pero no sé a quién.
Calvin Candy. El caballero rebelde a quien pertenece. Sí.
Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee.
Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer.
Hagámoslo.
Soy el Dr. King Schultz y este es mi criado, Django.
Acérquese, tenemos aquí una pelea bastante divertida. ¿De dónde lo ha sacado?
La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos.
¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti. Sentía curiosidad.
Siento curiosidad por saber por qué.
Hay algo raro en esos dos. Ellos han viajado muchas millas y han pasado muchos apuros solo para dar con esa chica.
Hola, revoltosa.
Menudo pico de oro tienes tú.
Le están tomando por tonto.
Llevo toda mi vida rodeado de rostros negros y solo me he hecho una pregunta. ¿Por qué no se alzan y matan a todos los blancos?
¿Quién sabe qué podría pasar?
No saldréis con vida.
¿Alguien tiene un saco de sobra?
¡No! ¡Aquí nadie tiene un saco de sobra!
Solo era una pregunta.
En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer. Jugar sucio.
¿Cómo te llamas?
Django. D-J-A-N-G-O.
La D es muda.
¡Django!
Se requiere la supervisión de un adulto.
Talk of the town with the restless gal. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top.
Always cool is the best. He keeps alive with his call 45. You won't bother to pull him around when you've seen him years ago. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his cult 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Reservoir Dogs, el gran debut del gran Quentin Tarantino, compleix 27 anys des de la seva estrena l'any 1992 i s'ha convertit en un autèntic objecte de culte. Existeixen moltes versions diferents sobre el motiu per al qual el director va escollir un títol tan peculiar e intraduïble. La més estesa és que quan treballava com a dependent al videoclub, li va recomanar un client que llogués el VHS de Au revoir les enfants, pel·lícula de Louis Malle de 1987. I el client el va entendre malament i li va dir: d'acord, dona'm aquesta de Reservoir Dogs. La hipòtesi més creïble és que el cineasta es va inventar una explicació per convèncer els productors de que el títol era genial perquè Reservoir Dogs era una expressió que s'utilitzava als polars francesos de la Nouvelle Vague i que l'expressió significava literalment canalla o rata. Recordem que el polar francès és un subgènere del cinema policíac francès durant els anys de la postguerra. Com els que pagaven la pel·lícula no tenien ni idea de cinema francès, es van creure la història i van avalar el títol.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah.
Started out with nothing and you powdered yourself in my.
Una característica inusual de la banda sonora va ser l'elecció de les cançons. Tarantino ha dit que sent que la música és un contrapunt a la violència en la pantalla i l'acció. També ha declarat que desitjava que la pel·lícula tingués una sensació de dècada dels 50 amb música dels 70. Un exemple destacat d'això és l'escena de la tortura amb la melodia dels Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You, que acabem d'escoltar. El tema, que s'anava utilitzant als crèdits d'apertura de la producció, era Money, de Pink Floyd, però finalment el director va decidir-se per Little Green Bag, de George Baker. L'any 1992, Reservoir Dogs es va estrenar en una de les seccions de competició del Festival de Sundance, creant un autèntic cisma entre els assistents i la premsa especialitzada. Tarantino recorda com, durant els dies de competició, tothom el parava per felicitar-lo per la pel·lícula, però finalment, dels 8 premis destinats a les pel·lícules de ficció, Reservoir Dogs no es va endur cap. Cal mencionar que durant la primera projecció de la cinta, Quentin es va aixecar a meitat de la pel·lícula i va exigir que la deixessin de projectar. Reservoir Dogs s'havia rodat en panoràmic i la lent del projector era normal, el que provocava que a la pantalla només apareixés la meitat del que s'havia rodat. On sí va ser premiada aquell mateix any va ser al Festival de Sitges. Tarantino es va endur de Sitges el premi al millor director i al millor guió, però no el de millor pel·lícula, que es va endur Ocurrió cerca de su casa. La versió que va realitzar la formació Blue Suede l'any 1974 de Hooked on a Feeling va ser la utilitzada pel director a la pel·lícula. El tema original va ser compost l'any 1968 per B.J. Thomas, cantant que va tenir bastant èxit a finals dels anys 60 i durant bona part dels 70.
Uka, chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
La música surf és el primer que ens ve al cap al pensar en la banda sonora de Pulp Fiction. El surf rock va ser un subgènere del rock instrumental, lligat a la cultura surf del sud de Califòrnia i molt popular en la primera meitat dels anys 60, tot i que després va caure en l'oblit, fins que Tarantino va obrir Pulp Fiction al so de Misir Lou de Dick Dale. Gràcies a aquesta pel·lícula, el tema es va convertir en un dels èxits de 1994. L'aire oriental de la seva melodia no és casual. Misir Lou és una paraula grega que significa noia egípcia, i és que, originalment, era una cançó folklòrica grega enregistrada per primera vegada l'any 1927. L'any 1962, Dick Dale triomfava entre els joves americans amb la seva guitarra elèctrica. Un dia un fan el va raptar a tocar una cançó utilitzant només una corda. El pare de Dick Dale era libanès i Dale l'havia vist tocar la versió libanesa de Misir Lou. El músic va incrementar el tempo, va aplicar un ritme de rock i de sobte havia nascut un dels clàssics del surf. Però a Pulp Fiction no hi ha platja, no hi ha personatges surfistes i ni tan sols està ambientada en els anys 60. Llavors, per què es va decantar Tarantino per la música surf? El cineasta explica que va concebre Pulp Fiction com una sèrie d'històries on la ciutat, Los Angeles, seria un personatge més, a l'estil de Nova York en les pel·lícules de Woody Allen. I si la música més genuïna per les històries ambientades a Nova York és el jazz, per què no el surf per Los Angeles? Però al director de cinema la música surf li transmetia alguna cosa més. Demostrant bona oïda, deia que aquest estil musical li recordava a Morricone en guitarres elèctriques i en clau de rock. Però tot no surf a la banda sonora de Pulp Fiction. La seva música és una barreja de surf, twist, rockabilly, pop adolescent dels 50, soul i funk de principis dels 70. Va ser l'estiu de 1992 quan el director estava a Amsterdam escrivint el guió de la pel·lícula. Una tarda, enmig d'un bloqueig creatiu, va entrar en una tenda de discos i va trobar un EP d'Urge Overkill. En ell apareixia una versió de Girl, You'll Be a Woman Soon, de Neil Diamond. Quan va tornar al seu apartament, va escriure d'una tirada l'escena on Mia Wallace es posa fins les celles d'heroïna.
Your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand.
La banda sonora de Pulp Fiction està plena de joies oblidades i després ressuscitades per Tarantino, com You Never Can Tell de Chuck Berry o Son of a Preacher Man de Dusty Springfield. Aquest darrer tema va ser composat per Aretha Franklin, però la cantant va rebutjar-la sent interpretada per Dusty en un dels discs més imprescindibles de la cantant, Dusty a Memphis. El tema ens explica que l'únic noi que se li va acostar era el fill d'un predicador i que finalment es va rendir als seus encants. El tema va ser utilitzat per Tarantino a Pulp Fiction, a l'escena on Travolta arriba a casa de la dona del seu cap, Uma Thurman, amb l'objectiu d'anar a donar una volta plegats. L'escena i la música ens serveixen per entendre el desenvolupament posterior de la pel·lícula. El tema ha estat versionat per cantants propers al blues, soul i country, com Aretha Franklin, que finalment es va decidir a enregistrar-la, Dolly Parton o Tina Turner. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. I pel que fa a Chuck Berry, el propi Tarantino ha confessat que d'entre totes les escenes que ha rodat, la seva favorita és la del ball protagonitzat pel perdonavides Vincent Vega, interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman. La pel·lícula va guanyar l'any 1994 la Palma d'Or al Festival de Cannes i a l'any següent va rebre un Globus d'Or i un Premi Òscar al millor guió. Per acabar aquest repàs que hem fet avui alguns dels temes que conformen les bandes sonores de les pel·lícules de Tarantino, ho fem escoltant aquest ja clàssic de Chuck Berry, You Never Can Tell. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Sydney was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.